Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha donat la raó a Arnaldo Otegi i quatre demandants més en un recurs que havien presentat i en què acusaven de manca d'imparcialitat la jutge de l'Audiència Nacional, Ángela Murillo, que els va enviar a la presó acusats de ser membres d'ETA. En la sentència, el tribunal declara que la justícia espanyola va vulnerar els drets fonamentals d'Otegi i dels altres demandants i també els acusa de violar un conveni dels drets humans sobre el dret a un procés equitatiu. Per tant, no se'ls va garantir un judici just. Malgrat això, la condemna no implica cap multa per a l'Estat ni cap obligació de revisar la sentència. D'altra banda, us expliquem que 5.000 milions d'euros és la xifra calculada pel govern espanyol que pot representar la devolució de l'impost hipotecari en el dèficit. Ho ha afirmat aquest matí la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en una intervenció al fòrum Cinco Días a Madrid. Amb la mirada posada en el Tribunal Suprem, que ha reprès aquest matí la deliberació sobre l'impost de les hipoteques, Montero ha explicat que si la sentència és favorable als compradors de la vivenda, l'objectiu passa per coordinar les actuacions amb les comunitats autònomes i les entitats financeres. El papa Francesc ha nomenat avui el sacerdot José María Gil Tamayo, portaveu i secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, nou bisbe de la diòcesi d'Àvila. La data de l'ordenació episcopal és el 15 de desembre, dissabte, a les 11 del matí, a la Catedral de Crist Salvador d'Àvila. Es dona la circumstància que Gil Tamayo tot just compleix els propers dies 5 anys com a secretari general i pot optar a un segon mandat o ser substituït per un altre. I encara destaquem que el conseller d'Interior i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú han defensat avui davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no van cometre cap tipus de delicte. Miquel Buch i Neus Lloberes han explicat que l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència són espais de debat polític. I un últim apunt, a les 8 d'aquest vespre, als locals parroquials de Santa Maria d'Igualada, el llicenciat en Teologia Joan Mir farà una conferència sobre l'exhortació apostòlica del papa Francesc, Gaudete et Exultate. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui fem balanç, precisament, del que ha estat la 15a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes dedicada als joves. Abans, el pensament del dia amb el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo. I precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
A Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
012. La Generalitat al teu costat. Passar-s'ho bé és científicament possible. Descobreix les estrelles amb sopars astronòmics, persegueix petjades de dinosaure o viatja en un raig de llum. Al web surdrecercapercatalunya.cat trobaràs activitats de tot tipus per gaudir la recerca en família, a la seva agenda i també a Facebook i a Twitter. Surt de Recerca per Catalunya. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem fer balanç avui d'un sínode dels bisbes que ha estat del 3 al 28 d'octubre dedicat íntegrament als joves, la fe i el discerniment vocacional. L'autocrítica, expressada pel Papa l'últim dia i també en les jornades anteriors, i el document final donen pas a l'hora de la veritat, per dir-ho així. També amb l'afegit d'una gran novetat, una carta als joves on, entre altres coses, l'Església els demana que no tinguin en compte les febleses dels seus pastors i caminin junts al costat del conjunt de la mateixa Església. Ens preguntem com aquesta Església catòlica, des del seu diàleg amb el món, pot fer-se més atractiva als nois i noies d'avui. Segurament tots sou ben conscients, amics oients, que la pràctica religiosa està baixant. Ho deia, per exemple, l'última enquesta sobre conviccions religioses del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Però, a banda d'això, volem fer una valoració general del document final, un escrit que incideix principalment en qüestions socials, com també en altres aspectes, com ara la música a la litúrgia i a les celebracions, la necessitat, en definitiva, d'escoltar les inquietuds dels joves i les mateixes perversions de l'Església, que afecten, evidentment, els joves i el futur de la fe cristiana. Ens acompanyen avui per analitzar aquest tema, d'una banda, Bruno Bertzev, que és el delegat de la nova, del nou àmbit d'evangelització i anunci de l'Arquebisbat de Barcelona, que inclou el Secretariat de Joventut, l'antiga Delegació de Joventut. Mossèn Bruno Bertzev, benvingut, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé.
També tenim amb nosaltres el periodista, també coneixedor de l'actualitat de la Santa Seu cada dia, Salvador Aragonès. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I el també periodista, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa. Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, el sínode ha estat un gran esdeveniment. Segurament sempre ens queixem en aquests grans esdeveniments eclesials, poc seguit segurament pels mitjans generalistes, oi? Coincidiran amb mi amb això, però Bruno Vérchez va viure dissabte passat una gran trobada amb el secretari del sínode Giacomo Costa i el cardenal Joan Josep Omella, que ha estat un dels pocs bisbes espanyols que ha participat en aquest sínode. També interessant el que es va dir dissabte, oi?
Home, va ser molt il·luminador. De fet, hi havia més d'un centenar de responsables de pastoral d'aquí de Catalunya i va venir gent molt interessada perquè el bisbe ha sigut... el sínode una mica una incògnita, no?, que dels joves tots sabem que no hi ha fórmules màgiques. Llavors no és tant el que... No hi ha coses concretes. Ara, doncs, ara aplicarem això. Si no, més aviat és unes directrius, però que era molt interessant saber realment quines d'aquestes llums que podem treure, doncs, no només els que estem amb joves, sinó tota l'Església, perquè el sínode de joves tindrà influència en el futur en tota l'Església. I, per tant, va ser molt interessant el que ens van dir.
El cardenal Omella va revelar alguna cosa del sínode dintre del que es pugui dir.
Sí, no, i, bueno, sobretot, una intuïció que ja teníem bastants, no? Aquest sínode sobretot s'ha fet pensant en els bisbes, primerament més que en els joves, no? Perquè és la primera vegada que ho va explicar que un sínode, els, diríem, aquells que, doncs aquest que els joves, treballen tan junt amb els bisbes, no? No només prèviament, sinó durant, en els treball, en les sessions de treball, allà a l'auditori, no?
Doncs... Sí, hi havia com prop d'un centenar de joves observadors, per dir-ho així.
Hi havia un gran treball sinodal, que és el que remarcava el Giacomo Costa, que és, bueno, una mica un cert estil nou de fer església, de caminar junts, de més a poc, però d'escoltar-se, de... abans de les idees i a les persones, no? Doncs aquest fet de que joves i bisbes s'escoltin i llavors doncs treballin junts, no?
I l'autocrítica que expressava el mateix papa l'últim dia, el dia 28, de no haver sabut escoltar prou de vegades des de la jerarquia eclesiàstica els joves amb les seves preocupacions, les seves inquietuds, de vegades potser transgressores de la moral de l'Església, però que també desafien, no?, aquest missatge de l'Església.
Bueno, és maco el que dèiem, perquè dèiem una part, sí, no?, doncs l'Església ha d'escoltar més, no?, escoltar vol dir deixar de transformar, vol dir que creus que l'Esperit Sant té alguna cosa a dir també en el jove, no? Però també deia que també ha sigut maco que els joves havien reconegut al final que també els havia agradat escoltar els bisbes, no? El papa parla molt d'aquesta relació intergeneracional, no? I, al fons, escoltar l'Esperit Sant. De fet, una cosa que es va destacar molt d'aquest sínode és que cada 5 intervencions hi havia una pausa de 3 minuts per escoltar l'Esperit. A veure què ens deia, no? No és un debat, no, aquí no hi ha guanyadors ni vençuts, sinó estem tots a l'escolta de l'Esperit Sant.
Gran novetat anunciada ja pel papa en la primera congregació general, ho vam comentar aquí precisament. Salvador Aragonès, Daniel Arasa, quin balanç fan del sínode pel que han pogut seguir cada dia, del 3 al 28 d'octubre, i pel que han llegit ara del document final, per exemple?
Bueno, a mi, balanç, a veure...
Sí, no s'acaba tot, evidentment,
sí,
no?
Sí, és clar, el document és molt ampli, el document final és molt ampli.
És com un programa de treball.
Tot un programa de treball. Jo diria que hi hauria, bueno, a part de que l'eix central jo crec que és escoltar, saber escoltar. És a dir, els joves tenen alguna cosa a dir. Volen dir alguna cosa i, per tant, se'ls ha d'escoltar. No vol dir que s'hagi de fer el que vulguin els joves, ni els adults tampoc. S'ha d'escoltar, s'ha d'escoltar. I, per tant, hi ha un acompanyament d'escolta, diríem, no? Això per una part, no? Per altra banda, jo crec que el document final apareixen com a dos sacraments centrals en aquesta a la vida dels joves, que són el sacrament de l'Eucaristia i el sacrament de la confessió, no? Per altra banda, la família. La família que té que ser, doncs, bueno, té que ser la primera, com a església domèstica, que és, ho ha definit Joan Pau II, el Sant Joan Pau II, doncs té que entrar en aquesta primera escolta de la joventut, no? Per tant, jo crec que entre la família i l'Església, diríem, el jove s'ha de sentir acollit, respectat i escoltat. Per tant, jo penso que aquesta és... No sé si es pot dir un resum, però almenys trets importants,
sí, sí,
que jo he destacat, no?
Trets importantíssims. Després, el document final inclou moltes línies més, no? Molts temes,
sí,
més.
Sí, hi ha molts sí. més temes, no?
Però, i en tot cas, no és el definitiu, perquè recordem, perquè els oients també se situïn, que ara el papa té uns mesos, normalment dedica uns mesos a estudiar en profunditat aquest document i a elaborar el definitiu, però que molt s'acostuma a basar bastant en aquest treball dialogat, sí, en aquesta reflexió compartida.
O sigui, aquest document final no forma part del magisteri de l'Església.
El que serà és el definitiu.
El que serà és l'exhortació apostòlica o el que vulgui fer el papa, i la categoria que li vulgui donar el papa al document, sobre les conclusions d'aquest sínode, no? Que serà, m'imagino, l'any que ve.
Sí, normalment acostumen a passar uns mesos, sí, o un any, o una mica,
sí,
més d'un any.
Sí, perquè cal reflexionar sobre el que s'ha reflexionat.
I tant, i tant. Eh? En el sínode sobre la família va fer un document, la Moris Letizia, per exemple, una exhortació molt important sobre el, sí, matrimoni, la família, l'amor. Abans, Benet XVI, a la Verbum Domini, del sínode sobre, sí, la paraula, si s'han anat,
sí, sí, sí,
documents
sempre,
molt importants per,
sí,
al nostre,
sí,
temps.
Pau VI, que va fer també el seu...
Altres
sínodes, sempre han sortit documents, no? Mhm.
Senyor, sí, Daniel Arasa.
Sí, no, per mi el més important ha estat que l'existència en si mateix del propi sínode. Mm. És a dir, jo llegeixo les conclusions, evidentment, diguem-hi provisionals, però no m'aporta gran cosa, dic sincerament. És aquella sensació de que hi ha moltes coses, perquè és molt extens, i parla de moltes coses, totes elles positives, però amb la impressió de que això és per treballar més endavant. I que arreu de tota l'Església al món, a partir d'aquí puguen treballar uns aspectes uns altres, i, per tant, és molt important en aquest sentit. Ara, com a aportació directa, doctrinal, no n'hi ha cap especial. De pastoral, crec que poca, més aviat de dir, escoltem els joves. No hi veig que hi hagi molt més. Ara, aquest fet d'haver-se trobat, per mi ja és trobat, dirigit als joves, amb els bisbes, i jo diria que és, perquè ens entenguem, o ho entenguin els oients, a vegades diem que entre polítics que estan enfrontats, en aquest cas no és enfrontament, però distanciats, a vegades només el fet de que es vegin i de que parlen ja és important, diem, encara que el contingut en si mateix no sigui important. En aquest cas jo diria que més que el contingut, perquè la veritat és de que quedes, bueno, escolta, tot això ho sabíem, és de que s'hagin posat en marxa aquesta relació, joves, bisbes, i que segurament a partir d'aquí, com deien els dos anteriors, diguem-hi...
predecessors a la
paraula.
Exacte.
La paraula, es puguen sortir moltes coses per aquest gran document final i, en general, perquè serveixi de reflexió, debat i aplicació a molts puestos.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Aquí, Bruno Bertschet, segurament ens podria dir moltes coses sobre la preparació en un context molt difícil de creixent allunyament de la gent jove de la fe i de l'Església. Potser no tant de l'espiritualitat, perquè els joves busquen sempre, però sí de l'Església, de la fe cristiana.
Bueno, una cosa que destacava el cardenal també l'altre dia, que és lo maco d'aquests sínodes que són catòlics, no? Per tant, són universals, que a vegades pensem, no?, que Europa és el centre una mica del món, no? I el que succeeix a Europa és el que està passant a tot el món. I ho deia ell, home, pues no. Vull dir, aquí potser a Europa veiem que molts joves estan lluny de l'Església, però, en canvi, altres continents, no països, sinó continents, els joves estan dins l'Església, no? Hi ha molta força. Parlava també, no, el fet d'escoltar, no, quins creixen de petites coses, doncs, escoltar els testimonis de les joves d'esglésies d'Orient Mitjà, com havia impressionat tant a tots els pares sinodals, no? Jo crec que també ell deia que destacava el sínode d'aquest fet de que ha fet que Europa... Escolta, la situació d'Europa no és la de tot el món, no? I, per tant, el sínode, doncs sí, té algú a dir, però a tots els joves.
Mm-hmm. I tant.
Sí, en aquest sentit, jo voldria afegir les queixes d'alguns bisbes africans que havien dit, home, aquí esteu fent un sínode parlant dels joves que viuen bé, eh? Parlant dels joves que estan en una situació realment que ho tenen pràcticament tot, no? Però a nosaltres, països africans, en què els joves tenen que marxar de casa perquè no tenen que menjar... Aquí no els hi anem a parlar de tecnologies digitals i aquestes coses, perquè aquí no hi ha res de res. O sigui, aquesta queixa de dir, home, a veure, els joves se té que entendre en un sentit més global, és a dir, se té que donar un acompanyament tant als joves que d'aquí de l'Occident, diríem, dels països desenvolupats, com els joves dels països que bueno, són del tercer món, no?
Uh-huh. I aquí o del mal anomenat tercer món, sí.
Sí, bueno, sí, sí. Com se vulgui dir, no?
Sí, sí, sí.
Països en vies de desenvolupament, no? I, per tant, doncs... Clar, i va dir aquest bisbe una cosa també molt interessant. Ara no me recordo el nom, perquè són noms molt complicats i de memòria, sí. No me'n recordo.
No es preocupi.
Però va dir que, cuidado, diu, aquí vosaltres, els europeus, penseu que els joves d'Àfrica van a Europa. No, senyor. Els joves d'Àfrica van a altres països d'Àfrica. Un 20% se'n va a Europa, però un 80%
dels
té que buscar-se la vida en altres països africans. O sigui, això crida molt l'atenció, no? De dir, escolta, hem abandonat a molts països nosaltres, no? Mm-hmm. I, per tant, això també forma part de dir, bueno, i què hem de fer amb aquests joves i què hem de fer amb els països desenvolupats? És tot una... un plantejament, diríem, mundial i de... En fi, de justícia, també, no?
Uh-huh. Sí. Efectivament. Un altre aspecte, per exemple, que hem creat l'atenció, no perquè sigui nou, sinó perquè remarcar-lo i tenir en compte països africans, Europa i tal, el tema de família i sexualitat. Sexualitat és un do, planteja molt clarament en el document. No només, diguem-hi, a Occident potser hi ha que dir-li, escolti'm, canvien algunes formes de que vostè, com valoren vostès aquest aspecte, mentre que a un tercer món potser donar aquell valor a la família, que diem que no tenen, en el qual les dones estan marginades, on hi ha una situació de que l'home pot viure com vulgui, tindre 7 dones, i això, posar-ho, encara que sigui només en línia, una línia, diríem, una línia de màxima, per entendre'ns, i al qual sé tindre relació, per mi ja és molt important que després a cada lloc això ho hagin de desenvolupar en el que correspon especialment allí. Mm. Penso que això és un aspecte a tenir en compte. Abans, Salvador parlava també del tema de família. A Europa, sobretot, cal recordar-li la família, perquè precisament anem en una situació de retrocés o, en tot cas, d'una dissolució o una, diríem, una erosió molt gran de la família. Per tant, parlar-ne sense tindre por de parlar-ne, això en si és molt important, no?
I tant, i el mateix papa també situava la sexualitat en l'autocrítica, no? Que potser no s'ha sabut explicar bé o s'han quedat molt joves amb la idea, doncs, de les privacions, de les restriccions morals, i aquí hi ha...
Fins i tot hi ha alguna referència al celibat, cosa que potser feia temps que no se'n parlava massa, per entendre,
exacte,
no?
Sí,
com
sí.
Un element de do, també, i de donació.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el delegat d'Anunci i Iniciació Cristiana de l'Arcabisbat de Barcelona, Bruno Berche, també el periodista Salvador Aragonès i el també periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa. Tenim una pregunta del dia sobre la qual, amics oients, podeu votar a través de radioestel.cat. Fins demà al matí. Ja sabeu que sempre fins l'endemà, primera hora del matí, podeu votar. Però us recomanem que ho feu ara durant el programa, si ens esteu escoltant. Ruth, bona tarda. Quina és la pregunta?
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Quin aspecte del recent sínode sobre els joves consideres més important? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, la idea d'escoltar i acompanyar els joves en la maduració de la fe. Com a segona opció, la de potenciar l'educació sexual i afectiva dels joves. I com a última opció, la recerca de mesures de prevenció i selecció per acabar amb els abusos.
Gràcies, Ruth. Podeu votar sobre una d'aquestes tres opcions. Vostès què dirien? Són moltes vegades complementàries, no excloents, però vaja, la més important, si s'haguessin de mullar.
Segur que no.
La més important és la primera, perquè les altres...
Sí, ho han dit vostès, eh? Escoltar i acompanyar.
En tot cas, l'última no. I aquesta la descarto.
Sí, la segona bé. És la que no, perquè...
S'ha de fer sempre això, evidentment, prevenir els abusos, no?
Sí, prevenir els abusos, sí, però vull dir...
Però com a tema del sínode...
El tema del sínode no crec.
Clar, per què no ha sigut notícia el sínode? Perquè justament no ha fet ni la segona ni la tercera. Perquè els temes no han sigut la sexualitat, no sigut, és el que esperaven.
Sí que s'ha parlat dels abusos en alguns moments, com d'altres coses.
Però els abusos, va ser molt maco com ho va explicar el Giacomo Costa, perquè a vegades estem... A Sibell no es va centrar en l'abús sexual, perquè al final, doncs mira, això són uns casos terribles, però no podem dir res més. Sinó en el símptoma que significava això, no? Ell parlava d'una cultura... que si parlem de la cultura de l'abús, no? Que moltes vegades doncs, l'església, i no l'església, sinó tothom té, no? L'abús és aprofitar-te de l'altre doncs, per imposar doncs, la teva idea, imposar-te a tu mateix, no? Abús de consciència, abús de llibertat, abús
de poder. Efectivament, sí.
I que es va parlar d'una forma no centrada, sinó el tema de sexualitat era un símptoma, però aquí s'ha d'anar molt més a fons, no? Llavors, una església, doncs l'església no ha d'abusar del poder, no? I ho deia, això pot passar a casa teva, tu pots abusar del teu amic també, o sigui, és un tema, bueno, doncs, que els cristians no haurien de caure en l'abús, no?
Bé. Sentant, potser simplement ja que ha sortit la paraula abús, sí. Jo crec que hi ha un aspecte interessant també, que han parlat del clericalisme, sí. De no clericalisme, no ha de ser, i a més dir no a la pertenència a l'església, o ocupar algun càrrec, dic càrrec entre cometes, sigui sacerdot, bisbe i tal, no és per a tindre poder, sinó per a servei. Lligant-ho amb el no clericalisme. Crec que també és un aspecte interessant, no?
Així va iniciar el pontificat del papa Francesc, no?, que va dir que el poder a l'Església és servei.
L'autoritat és servei, efectivament.
És servei.
Sí, va ser una de les frases estrella de l'inici.
El papat ho tenia com un servei.
Sí, sí. I així és. I els joves actualment a Catalunya, mossèn Bruno Bertzeth, podríem dir moltes coses, però sí. Per no caure en tòpics, com està la situació dintre de la realitat que tenim, no? No de grans multituds, però sí de consciències fortes, podem dir.
Jo l'altre dia aquestes enquestes sortien al periòdic La Vanguardia. Sí. A mi em va sorprendre positivament. haig de dir, perquè com vaig veure un 12% de catòlics practicants, vaig dir, ostres, jo pensava que eren menys, la veritat.
No és una xifra tampoc tan baixa.
Jo el que a vegades veus, i és així, no? Vull dir que és veritat que hi ha... O sigui, que a vegades, davant de la fe, el jove es defineix més, no? Vull dir, hi ha el que hi és i el que no hi és, no? Llavors, joves que per tradició estan a l'església, doncs que a vegades són menys. I jo penso que no és dolent. Jo m'alegro que a vegades més joves es plantegin per què estic aquí, no? Els meus pares m'han batejat, m'han portat un col·legi cristià concertat. Això vol dir que haig de ser cristià? No. La fe és molt més que això. La fe és un do, és una experiència. Llavors, si no la tens, molt bé, reconèixer que no la tens. Però el que sí que està succeint és que hi ha molt més joves que tenen experiències de fe del que ens sembla, clar, això no són notícia, però joves que s'apropen a l'església, joves que, pues, que tenen això, pues, hi ha un recés, hi ha una trobada, hi ha... i s'apropen i es fan preguntes molts més dels que sembla. Jo crec que estem en un moment molt bonic a nivell de joves aquí a Catalunya, perquè hem superat molts clichés, molts prejudicis, i els joves estan molt més oberts. També aquest món tan, doncs, tan globalitzat, no tan digital, on tu pots veure el que passa a l'altra banda del món i pots veure... Escolta, que tens els joves tenen al costat, joves de moltes cultures que viuen la fe amb molta naturalitat, no? I això, pels joves catalanets, a mica tota la vida, és un estímul, no? Clar, perquè jo tinc aquí el José Graviel, no? El Mohamed, el no sé què, que la fe la viu amb molta naturalitat.
Sobretot de Llatinoamèrica, en el cas dels catòlics. I els musulmans del Magreb, la seva, sí, però en tot cas...
I també hi ha joves, doncs, diguem, més així de tradició, més així d'aquí, de tota la vida, no?, que també comencen a plantejar-se coses, no?
Moltes vegades perquè han tingut una herència de la fe, no? Una cultura cristiana, s'han allunyat. És una mica el repte del nostre temps, no? Per als joves, en molts casos els pot venir més de nou, però els pares dels joves actuals potser han tingut una formació cristiana, s'han allunyat i tenen la possibilitat de tornar.
L'únic que jo diria que el problema sempre està en l'església, no està fora.
Sí.
El problema és l'església. L'església evangelitza o no evangelitza? O moltes vegades... Potser tenim molts locals, moltes instal·lacions, moltes activitats que potser no són de tot evangelitzadores. I potser moltes vegades hem dit evangelització coses que potser realment no ho eren.
Bueno, una de les coses que també es va parlar en el sínode és la manca de la transmissió de la fe, moltes vegades. No? Per què? Perquè els pares estan ocupats, tenen molta feina, això de resar davant dels fills i tal, pues no es resa a casa per res, i... totes aquestes coses. Llavors, què passa? El sínode va dir, home, una ajuda molt gran en aquest aspecte són els avis. Això està en el document.
Sí, sí.
Els avis tenen que ajudar a transmitir la fe a les noves generacions. O sigui, l'avi en contacte amb el net té molta més possibilitats de transmitir la fe que no... Moltes vegades els pares que estan molt ocupats amb altres coses, no?
A més, els joves d'ara segurament tenen més avis, si féssim una estadística, que no pas els joves de fa 50 anys, que potser molts no tenien avis, no, tenien no els avis. Coneixien.
Sí, no tenien avis perquè no hi ha...
Perquè morien abans o pel que sigui, no?
Senyor Daniel, ara... Potser, com comentava Bruno, efectivament, ara, joves, potser hi ha com un cert canvi de tendència... lògicament tarda a vegades molts anys en plasmar important, però és que bàsicament el que podem dir, homes i dones joves, vull dir, no joves de 18, de 20 anys o menys, sinó des de 40, 50, que es van allunyar molt de la fe d'una forma molt generalitzada. Potser no d'una manera ostensible de rebutjar, sinó aquella apostasia silenciosa de la qual parlava Benet XVI.
Sí, la deixadesa, l'activisme que deia ara el senyor Aragonès, aquest activisme... Relativisme també, relativisme i activisme. Per exemple, la paraula activisme la va pronunciar el papa el 28 d'octubre, la Cluenda va dir, ni activisme ni doctrinalisme, va dir, aquestes perversions cada vegada. Perquè els joves, moltes vegades, si els parles de normes només, no els transmets la fe, no?
Però ara mateix deia, Bruno...
Doncs que la fe no està en les normes.
Potser moltes coses de les que fem no són evangelitzadores. O sigui, jo a vegades ho he pensat en algunes parròquies, parlo en general, no? De que dius, fan moltes coses que potser estan bé. No és que estiguin malament en si, però realment evangelitza allò, dius, potser no gaire, no?
Potser és un suport, però no és l'essència.
Tens una certa sensació de que potser no es va a on s'ha d'anar, sinó que dius, bueno, coses que estan bé i tal, però que no van al nucli de l'assumpte i el que correspon. Perquè, en tot cas, allò que pot ser bo, ho poden fer 40.000 més, o ja ho fa la societat. No cal que ho facis tu.
El que passa és que, de vegades, segons com plantegis les coses, i segur que mossèn Bruno ho sap prou bé, segons com les plantegis, també crea rebuig en molts joves, no?
Està clar, però vull dir que ho dic perquè inclús
ho discutem. Sí, l'entenem perfectament.
Sí, bueno, sempre és en clau de, sempre és clau de proposta, d'invitació, d'anunci, i llavors aquí també la importància, sinó d'entendre quin és el món dels joves, no és el món dels joves de fa 20, 30, 40, 50 anys, no? Llavors, pues, ja, sinó de parlar del món digital, per exemple, no? El tema de la música, no? Com uns elements a tenir molt en compte a l'hora d'apropar-se al jove d'avui. Aquest tema també, les immigracions, no? Un jove d'avui que, bueno, que està molt globalitzat, no? I per tant, pues, bueno, avui vist aquí, però demà està allà, o sigui, ja no hi ha tant itineraris tan lineals, no? Són coses a tenir presents avui a l'hora de denunciar l'Evangeli als joves.
Sí, un altre tema que sí. Voldria encetar, potser, bueno, encetar, tocar.
O plantejar, sí.
Plantejar. És el tema dels mitjans de comunicació, no?, i les xarxes socials, que distribueixen moltes notícies falses avui en dia, eh?
Sí.
I el que se'n diuen fake news, no? I, bueno, i la gent es creu determinades coses que diu, escolta'm, saps que no sé què, bueno, no sé si demà diuen que serà la fi del món demà al dematí, doncs, escolta'm, hi ha gent que s'ho creurà, no? Bueno. I aquí també el sínode ha parlat i ha previngut els altres, diu, perquè vivim en una cultura, diu, entre cometes, que ha perdut el sentit de la veritat. Uh-huh. És a dir, si l'Església evangelitza la veritat, evangelitza Crist, evangelitza Déu, evangelitza, jo sóc el camí, la veritat i la vida, no?
És a dir, el proposa, certament, perquè el món és plural.
Aquesta és la proposta.
Sí, sí.
Veure. Llavors, doncs, vull dir, aquesta societat que ha perdut la veritat, que ha perdut el sentit de la veritat, jo crec que l'Església té un gran paper a fer, no? A recuperar aquesta veritat. I llavors, doncs, bueno, ara, per exemple, va bé pel cap, una notícia que jo no l'he llegit a la premsa espanyola encara, és que està distribuïda per les agències i tal, no? Que és que, per exemple, el retracte que ha fet aquella dona que va acusar el jutge d'haver-la violat, no? Doncs ara ha reconegut que va mentir, que ni tan sols coneixia el jutge. Això, que perdoni els oients, no sé si ho sabien, però vull dir, és que tota la premsa internacional ho ha parlat. Aquí
i aquí no.
Perquè aquí, com que li van donar molta canya amb aquest jutge, doncs ara no s'atreveixen a dir el contrari.
I era a favor de Trump, i era proper a Trump.
Era proper a Trump, era catòlic, era tal... Vull dir, clar, això llavors vol dir que no solament hi ha notícies falses, sinó hi ha notícies que s'amaguen.
Sí. Ara no parlin de Donald Trump, que en parlarem demà, perquè avui eleccions legislatives...
Avui no toca.
Demà tocarà.
No, que no es valora Trump, sinó un fet d'una persona que efectivament la van matxacar d'una manera que era inverosímil.
Sí, sí, són coses que aquí...
Sí, manifestacions i com dient, escolta'm, aquest és un impresentable... Amb ell, la seva família, li va caure, però tot una...
Sí, sí. I, evidentment, això des de la condemna a totes les violacions i...
Sí, 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 no, això...
I tots els masclismes que hi va haver, però en aquest cas, si no hi va haver...
Violació, no tenia per què condemnat ningú. Tenia que condemnar total la gent que diu mentides, no?
El temps se'ns tira a sobre, passen ja 3 minuts a 2:15. Fem una breu pausa, després recordarem ràpidament, com estem fent des de fa uns dies cada dia, que és recordar com ha anat el resultat de l'enquesta d'ahir, de l'enquesta del dia anterior, i ja, amb la notícia curiosa i les últimes intervencions, arribarem al final del programa.
Ràdio Estel.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets, a tots som iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Seguim en directe des del mirador de l'actualitat. Ahir, en l'enquesta, preguntaven com valoreu la petició de penes de Fiscalia i Advocacia de l'Estat per als acusats del procés. El resultat va ser aquest.
amb el 54% vau votar majoritàriament que valoreu molt negativament, perquè tota aquesta acció judicial és, segons dieu, un cop a la democràcia. El 29% vau dir positivament, és un procediment normal amb garanties, i un 17% ho valoràveu negativament perquè, dèieu, són penes excessives i injustes, però cal esperar. Animeu-vos a votar també a l'enquesta d'avui sobre els joves. Recordem que avui preguntem quin aspecte del recent sínode dels bisbes sobre els joves considereu més important. Teniu fins demà al matí per votar. De moment, guanya, ja ho deien vostès tres, senyora Agonès, senyora Assa, mossèn Bruno Vergés, guanya la primera, la idea d'escoltar i acompanyar els joves en la maduració de la fe, 58% de moment. Guanya aquesta. Ja veig que... No, ja anava guanyant abans que vostès parlessin, però veig que hi ha coincidència. I en tot cas esperarem a demà, que de vegades hi ha canvis, hi ha sorpassos, però en principi va així la cosa. Bé, tenim la notícia curiosa abans d'entrar en una última consideració, que sobretot Bruno Vergés ens ha comentat que vol fer. Anem a la notícia curiosa del dia per fer un petit parèntesi, com sempre, amb la Ruth que tenim aquí, amb una notícia una mica radiofònica internacional, oi, Ruth?
Sí, exacte.
Endavant.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Per als amants de la ràdio, com jo mateixa, ens fa feliços saber que va viure una època daurada. Les ones entraven a les cases a través dels transistors i acompanyaven les famílies cada vespre. Als Estats Units, per exemple, cap als anys 20, després de la Gran Depressió, els ciutadans no compraven televisors ni cotxes, però tots tenien un transistor a casa. Els oients escoltaven els seus programes preferits i no se'n perdien ni un. Avui, a la notícia curiosa, us vull explicar un moment radiofònic que fa 80 anys encara emociona avui en dia. És la retransmissió de la Guerra dels Mons per Orson Welles a la cadena americana CBS. Orson era un jove director de teatre de 23 anys i tenia un contracte amb l'emissora per emetre radionovel·les. Per al programa del dia 30 de novembre de 1938, pocs dies abans de la celebració de Halloween, va triar l'obra de Herbert George Wells, La Guerra dels Mons, una novel·la que relatava la invasió marciana a Anglaterra. Orson i el seu equip la van adaptar als Estats Units. Per triar la població on arribaven els extraterrestres, van obrir un mapa de Jersey i amb els ulls tancats van marcar una, Grover Mills. Els 10 actors, una orquestra formada per 20 músics i Orson Welles al capdavant s'hi va preparar a fons. Van adoptar tot el text l'estil de retransmissió d'una notícia d'última hora. El suposat corresponsal a Grover Mills va perdre la connexió amb la CBS mentre locutava el caos. El llarg silenci d'Orson va fer la resta. Milers de trucades de pànic a la mesura, gent fugint de casa seva. Els ciutadans van creure que estaven sent atacats per marcians. Orson Welles era un home molt intel·ligent i no se'n podia venir que la població s'hagués cregut la invasió. Però fent el millor paper de la seva vida i a petició de l'emissora, va demanar perdó als oients. Us recomano que l'escolteu.
Gràcies, Ruth. Ja veuen, senyors, les fake news, Ens podem creure si una emissora ens diu que ens estan envaint els marcians? Bé, no sé, en tot cas, buscar la veritat. I em sembla que Bruno Vergés volia aclarir un aspecte sobre això, oi?
Sí, referent a aquest tema dels joves i la veritat, no? Hi ha una cançó d'un grup, així molt de moda, dels adolescents, que es diu BTS, un grup coreà, es diu K-pop. La cançó es diu Fake Love. Una cançó que parla, doncs, justament denunciant aquests falsos amors, no? El concepte de fake és un concepte que el jove el té a dins. Per tant, ell diferencia, hi ha fakes i no fakes, no? Per tant, i això, davant de l'Església, el jove té moltes notícies. Clar, el tema és, quan entra en contacte amb l'Església real, coincideixen les notícies que tenia negatives de l'Església amb el que es troba o no, no? O descobreix que són fake news, no?, moltes vegades. Jo crec que aquest era el repte, però davant de l'experiència autèntica, no?, doncs una església que l'acull, una església que l'ajuda realment a créixer a ell en dignitat, en la fe, en una sèrie de relacions diferents de les que té, realment, jo crec que no ens ha de fer por també aquest món una mica relativista.
Precisament el cristianisme té una bona notícia, la bona notícia, no? Aquesta és la base.
En general, amb tots els defectes de l'Església de les persones, el que la realitat és molt millor de l'Església, vull dir, de lo que surt als mitjans.
Bé, ho hem de deixar, però moltes gràcies, senyors, per aquesta anàlisi del Sínode dels Bisbes. Seguirem pendents i, sobretot, amb el document final quan arribi d'aquí uns mesos. Salvador Aragonès, Bruno Vergés, Daniel Arasa, fins una altra. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Bona tarda.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.